Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Manifestacions a aquesta hora a Celrà i Girona en protesta pels 16 detinguts avui en un operatiu policial que investiga l'ocupació de les vies de la B durant l'aniversari de l'1 d'octubre. Montse Manent.
D'aquí mitja hora ha de començar a la capital gironina una manifestació d'alcaldes convocada per l'AMI en suport als batlles de la CUP de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, detinguts en l'operatiu. Els dos han tillat les detencions de persecució política.
I de cop i volta a les fosques m'he trobat a dues persones doncs, que directament me venien a detenir. I que m'he espantat molt i llavors he demanat que em deixessin pagar el cotxe, que em deixessin avisar la meva família, no em deixaven.
És una persecució independentment de si, en el seu cas, doncs que no hi era o jo qui podia haver estat, doncs això és una persecució política contra l'independentisme.
La instrucció del cas Borea s'amplia de 6 a 8 mesos per investigar la suposada corrupció urbanística a la Diputació de Lleida.
El jutjat número 1 de Lleida qualifica la causa de complexa i la divideix en 6 parts.
UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
El jutjat d'instrucció 1 de Lleida investiga si la Diputació dissenyava concursos a mida per adjudicar obres a dit a canvi de comissions i si responsables de l'ens provincial van fer ús d'informació privilegiada per avantatjar empreses lleidatanes. Concretament, s'investiga si des de l'ens s'informava prèviament dels concursos públics a algunes empreses de Lleida i si es dissenyaven criteris tècnics a mida perquè aquestes resultessin guanyadores.
La Generalitat prohibirà la construcció de noves urbanitzacions a 500 metres del litoral de la Costa Brava durant un any.
La Comissió d'Urbanisme de Girona aprovarà demà la moratòria urbanística en una sessió extraordinària.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
La Comissió d'Urbanisme de Girona aprovarà demà en reunió extraordinària suspendre les llicències d'obres que s'estan tramitant a la Costa Brava i aplicar una moratòria urbanística d'un any a la franja costanera entre Portbou i Blanes. Aquest gest és l'avançada del pla director urbanístic que permetrà paralitzar les promocions urbanístiques que estan sorgint darrerament i blindar el patrimoni costaner de 22 municipis.
Metges de Catalunya convoca vaga als centres de la xarxa concertada des del 18 al 22 de febrer.
Asseguren que CatSalut i les patronals es neguen a negociar millores assistencials, laborals i retributives. Ho ha explicat el president del sector d'hospitals concertats, Xavi Lleonard.
Per sobre de tot són professionals. I entendríem que en la situació actual de grip en fase epidèmica, convocar una aturada per d'aquí una setmana seria una mesura que va totalment en contra amb el nostre tarannà.
Joventuts Musicals de Sabadell presenta la nova temporada de música de cambra.
En total seran 5 concerts amb noms de primera fila que combina joves i experimentats intèrprets.
Ràdio Sabadell, Aleix Graell.
Recitals amb noms destacats com Albert Guinovart, el Lúdic Trio o el violoncel·lista Arnau Tomàs. Joana Soler és la presidenta de Joventuts Musicals.
Ens n'hem anat potser una miqueta més enllà que no fos el món tan romà. Potser hem estat presentant fins ara. Llavors, doncs, aquesta vegada ens hem dedicat, ens hem introduït o entrant més a dintre de la música més antiga.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores, el temps encara majoritàriament tranquil, però amb estats baixos que no acabaran de desaparèixer del sector de la plana de Lleida, aquí amb una temperatura màxima que queda realment curta, i també a punts de litoral veurem alguns estrats baixos amb aquest ambient més gris doncs, en aquest sector. La resta, cel més serè i temperatura màxima que ha quedat una miqueta més baixa, que no pas la que teníem ahir. De cara a aquest proper dijous, esperem que s'acosti un sistema frontal. Ens llevarem amb pocs núvols, amb núvols baixos, bancs de boira, boirina en zones de l'interior que s'aniran reduint al llarg del matí, però també amb l'arribada de núvols alts i prims. Un front que primer ens portarà un augment de nuvolositat per l'oest i després a la tarda també a la resta del territori. Esperem precipitació al vessant nord del Pirineu, especialment a partir de mig matí, cota de neu que baixarà fins als 800 metres al llarg de la tarda. A la resta del Pirineu durant el matí i migdia pot haver-hi també algun ruixadet i especialment a partir de migdia també esperem alguns ruixats a la zona del sector central del litoral i del prelitoral. A la resta del territori, durant les hores centrals de la jornada, podria caure alguna pluja feble i dispersa. Esperem que demà, amb aquests núvols més abundants i l'arribada d'aquest front, la temperatura màxima quedi sensiblement més curta i es reforci el mestral i la tramuntana als dos extrems del territori. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Problemes habituals a aquesta hora a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens comencem situant a la B23 amb 4 quilòmetres de congestió a l'enllaç amb l'autopista AP7, al nus del Papiol. També retencions d'entrada a Barcelona des d'Esplugues fins a la Diagonal de la capital catalana. A l'altre extrem, a les 58, aturades a Montcada i Reixac i Sabadell, en sentit sud, en sentit Barcelona, també complicacions de la C-17 a l'altura de Mollet del Vallès, en direcció Barcelona, amb retencions en un tram d'uns 4 quilòmetres. De la zona del Vallès, destacar també la B-30, amb aturades a Cerdanyola en sentit nord, en sentit Girona i també a Badia del Vallès, en aquest cas en sentit sud. Destacar també l'autopista P7, amb retencions en aquesta mateixa zona del Vallès. A l'altura de Barberà del Vallès hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud. A banda d'això, comentar-vos que hi ha boira densa a l'autovia 2, a Cervera, i a Òdena. De moment, això és tot. Seguir de la trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Concentracions a aquesta hora a Celrà en suport dels detinguts avui per la Policia Nacional en el marc d'un operatiu propi que no respon a cap ordre judicial. S'han detingut fins ara 16 persones, entre ells els alcaldes de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, i el fotoperiodista de la Directa i el Nacional, Carles Palacio. Se'ls investiga per l'ocupació de vies de l'AVE durant l'aniversari de l'1 d'octubre. La majoria ja han estat posats en llibertat, però els 4 arrestats aquesta tarda continuen a la comissaria de la Policia Nacional a Girona, ciutat on d'aquí mitja hora ha de començar una manifestació d'alcaldes convocada per l'Associació de Municipis per l'Independència, l'AMI. Anem cap allà, doncs, per saber l'última hora. Televisió de Girona, Dani Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, com comentàveu, hores d'ara ja són 16 els detinguts en el marc de l'operació de la Policia Nacional pel tall de les vies del tren d'alta velocitat en l'aniversari de l'1 d'octubre. Aquest matí s'havien produït aquestes 11 detencions, entre ells l'alcalde Verges, Ignasi Sabater, i el de Celrà, Dani Cornellà. Aquesta tarda s'han practicat 5 detencions més, entre elles el fotoperiodista Carles Palacio i també el nebot del president Torra, Ernest Morell Torra, en una detenció que s'ha fet a Breda. Unes detencions que el món independentista veuen clar que té la voluntat de temorir el moviment i fer-ho a les portes de l'inici dels judicis per als presos polítics. Ara ja, pocs minuts perquè comenci aquí la plaça 1 d'octubre la manifestació convocada per l'AMI perquè els alcaldes de Catalunya donin suport als batlles de Verges i de Celrà, que, com dèiem, han estat detinguts aquest matí i posats en llibertat abans de les 3 de tarda. De fet, aquesta plaça 1 d'octubre d'aquí de Girona està pràcticament buida, però esperant que aquesta crida de l'AMI s'ompli de batlles. I recordem que mitja hora més tard també diverses agrupacions independentistes de Girona han convocat una manifestació al davant de la subdelegació del govern per protestar d'aquestes detencions que s'han produït aquí a la ciutat de Girona i Rodalia al llarg del dia d'avui.
Gràcies, Dani, per aquesta última hora. Estarem pendents. Gràcies, doncs, des de Televisió de Girona. Seguim endavant. Aquesta mateixa tarda hi ha hagut concentracions també a Verges, en suport a l'alcalde Ignasi Sabater, que ha fet una crida a la mobilització permanent.
Més d'un centenar de veïns s'han concentrat a la plaça de la Vila per donar suport a l'alcalde. Sabater ha agraït l'escalf i ha aprofitat per fer una crida a la mobilització permanent coincidint amb l'arribada del judici del procés.
Aquells alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores que tinguin previst presentar-se a unes altres eleccions municipals el proper de maig, doncs que també s'ho repensin perquè mireu el que us pot passar. Doncs nosaltres crec que en tot plegat ens hem de moure amb determinació, sobretot ens hem d'organitzar, ens hem de cuidar molt i penso que aquests dies que venen, des del primer dia del judici, El que hem de fer és alçar-nos, sortir al carrer amb determinació i una mobilització permanent.
Aquest migdia ha estat posat en llibertat juntament amb l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà. Tots dos han acusat la Policia Nacional de voler intimidar a batlles i regidors de cara a les properes eleccions municipals. L'alcalde de Celrà ha titllat l'operatiu policial de persecució política.
Aquí no es tracta de si som o no hi som, sinó que és una persecució independentment de si, en el seu cas, doncs que no hi era o jo qui podia haver estat. Doncs això és una persecució política contra l'independentisme i per intentar escarmentar-nos, i evidentment no ho aconseguiran.
Les detencions han aixecat tota mena de reaccions polítiques, entre elles el propi govern de la Generalitat, que ha demanat explicacions a l'executiu de Pedro Sánchez per les detencions dels alcaldes de Verges i Celrà. Esquerra i Podem han demanat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al Congrés dels Diputats. I, mentrestant, també ha quedat trastocada l'activitat al Parlament de Catalunya. Els diputats independentistes han abandonat les comissions previstes per avui com a mesura de protesta. Joan Catà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El vicepresident de la Generalitat, que està de president en funcions, Pere Aragonès, ha qualificat les detencions de desproporcionades i ha demanat explicacions a la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera.
Aquestes detencions són injustificades, desproporcionades, i evidentment el que exigim és la immediata posada en llibertat.
Al Parlament, els diputats de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP han abandonat les comissions que tampoc no s'han celebrat a la tarda per expressar el seu rebuig a les detencions. La diputada de la CUP, Maria Sirvent, s'ha expressat així.
Avui el senyor Sánchez, el senyor Marlaska i la senyora Cunillera han enviat a encaputxats a detenir activistes, a detenir lluitadores i a detenir aquelles que lluiten per un món més just i un món millor.
El PP i Ciutadans han criticat l'actitud dels diputats independentistes. El diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ho ha interpretat d'aquesta manera.
Hoy había que volver al trabajo como diputados, pero hay algunos que no quieren trabajar. Hay algunos que son unos vagos. Hay algunos que quieren cobrar, pero no quieren venir a trabajar.
Esquerra Republicana i els Comuns han registrat al Congrés dels Diputats la petició de compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
I encara dos apunts al voltant dels fets de l'1 d'octubre. El jutjat penal número 7 de Barcelona ha condemnat el regidor de Guanyem Badalona, José Tellez, a pagar una multa de més de 4.000 euros pel delicte de desobediència. El veredicte, però, no contempla la inhabilitació. Per tant, Tellez podrà presentar-se a les properes eleccions municipals.
El jutge condemna el regidor de Guanyem Badalona, José Tellez, a pagar 4.300 euros de multa per haver retornat a membres de l'ANC uns cartells sobre el referèndum de l'1 d'octubre que havien estat requisats per la Guàrdia Urbana. Els fets van passar el 25 de setembre del 2017, en plena campanya del referèndum. La sentència encara no és ferma. Totes dues parts poden demanar recurs a l'audiència provincial. La Fiscalia demanava per Tellez sis mesos de presó i d'inhabilitació, una petició que el jutge no ha contemplat.
Mentrestant, el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha remès als jutjats de Granollers, Gavà i Vilanova i la Geltrú les causes contra Adrià Carrasco i Tamara Carrasco per desordres públics la primavera passada.
Després que l'Audiència Nacional desestimés els càrrecs per terrorisme i s'inhibís en favor dels jutjats de gans ordinaris, el jutjat d'instrucció 24 es va fer càrrec del cas, però la Fiscalia va instar a remetre cada fet suposada diu al partit judicial corresponent, cosa que la magistrada ha acordat ara. Així, per a Adrià Carrasco, que actualment es troba exiliat a Bèlgica, es remet al jutjat de Granollers, i per Tamara, que té com a mesures cautelars no sortir de Viladecans, el cas passa a mans del jutjat de Gavà.
Per cert, que els imputats asseguren haver-se assabentat del canvi de jutjats per la premsa. Així ho ha assegurat la mateixa Tamara Carrasco des del seu perfil de Twitter.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A Lleida, la jutgessa que porta la instrucció del cas Boreas, que investiga la suposada corrupció urbanística, la Diputació ha decidit ampliar de 6 a 8 mesos el procés. Recordem que el cas esquitxa directament l'expresident Joan Reñé per suposada corrupció i enriquiment personal. El jutjat número 1 de Lleida qualifica ara la causa de complexa i la divideix en 6 parts. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
El jutjat d'instrucció 1 de Lleida investiga si la Diputació dissenyava concursos a mida per adjudicar obres a dit a canvi de comissions i si responsables de l'ens provincial van fer ús d'informació privilegiada per avantatjar empreses lleidatanes. Concretament, s'investiga si des de l'ens s'informava prèviament dels concursos públics a algunes empreses de Lleida i si es dissenyaven criteris tècnics a mida perquè aquestes resultessin guanyadores. El cas Boreas compta amb un sumari de 15 toms i més de 4.000 folis. La investigació policial es va allargar 3 anys i va acabar amb la detenció de l'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, i 23 persones més el dia 2 d'octubre de 2018. El jutjat investiga si Renyer podria haver cobrat comissions de fins a 200.000 euros per al seu lucre personal. Segons la investigació, l'expresident de la Diputació va passar períodes llargs sense usar targetes de crèdit i pagar sempre en efectiu.
I a Tarragona, l'alcalde de Torredembarra acusa el govern espanyol de no complir amb el compromís de licitar les obres de desdoblament de la Nacional 340 abans de l'estiu. La proposta de pressupostos presentada dilluns només contempla una partida de 100.000 euros per aquest projecte, però les obres estan valorades en 59 milions. Ona la Torre, Josep Sánchez.
Segons apunta Eduard Rovira, aquest fet suposa un nou incompliment del govern central pel que fa a infraestructures. Tem que aquest endarreriment del desdoblament de la carretera nacional suposarà també un retard a l'hora de solucionar l'enllaç entre l'autovia A7 i l'autopista AP7, que considera que és l'actuació més necessària per descongestionar la Nacional 340.
Una vegada més que Madrid té les seves comèdies en tema infraestructures i aquesta infraestructura que és tan necessària perquè hi hagi un accés directe de la carretera N340 a l'autopista en direcció a Barcelona, si endarrereixen la construcció del desdoblament, doncs endarreriran aquest fet.
L'alcalde també ha anunciat que traslladaran el seu malestar als representants tarragonins d'Esquerra Republicana a Madrid, el diputat Jordi Salvador i la senadora Laura Castel, per tal que preguntin al govern espanyol quina intenció tenen pel que fa al desdoblament de l'N340.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
La Generalitat prohibirà la construcció de noves urbanitzacions a 500 metres del litoral de la Costa Brava durant un any. La Comissió d'Urbanisme de Girona ha d'aprovar demà la moratòria urbanística en una sessió extraordinària. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. La Comissió d'Urbanisme de Girona aprovarà demà en reunió extraordinària suspendre les llicències d'obres que s'estan tramitant a la Costa Brava i aplicar una moratòria urbanística d'un any a la franja costanera entre Portbou i Blanes. Aquest gest és l'avantsala del pla director urbanístic que permetrà paralitzar les promocions urbanístiques que estan sorgint darrerament i blindar el patrimoni costaner de 22 municipis, on, segons la legislació actual, s'hi podrien construir fins a 30.000 habitatges nous entre les més de 4.000 hectàrees repartides en 142 sectors que actualment són urbanitzables. La Generalitat, això sí, ja va advertir el passat mes de novembre que no podrà actuar sobre aquelles promocions que ja disposin de llicència d'obres o de construcció i que no totes les que hi ha pendents de desplegar es podran aturar perquè n'hi ha que tenen drets adquirits.
Metges de Catalunya convoca vaga als centres de la xarxa concertada des del 18 al 22 de febrer. Asseguren que CatSalut i les patronals es neguen a negociar millores assistencials, laborals i retributives. L'aturada afectaria 10.000 metges i el 80% dels llits de tots els centres de Catalunya. Els facultatius lamenten el perjudici que puguin ocasionar la població i per això l'han convocada quan es calcula que la grip haurà remès. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Dos mesos després de l'última vaga, Metges de Catalunya assegura que ni les seves patronals ni la Generalitat tenen cap voluntat de negociar millores i que els han menystingut. Entre les demandes hi ha la de dedicar un terç de la jornada per formar-se, establir un límit de visites i un temps mínim d'escona. El president del sector d'hospitals concertats, Xavier Lleonart, ha explicat que la vaga l'han convocada a un mes vista per donar temps al CatSalut a negociar i perquè calculen que la grip anirà de baixa.
Per sobre de tot són professionals i entendríem que en la situació actual de grip en fase epidèmica convocar una aturada per d'aquí una setmana seria una mesura que va totalment en contra amb el nostre tarannà. No volem perjudicar la població més que allò que sigui estrictament imprescindible. Per nosaltres la població no són hostatges, la població volem que ens entengui i volem que ens doni suport.
La vaga afectaria 10.000 metges de 53 hospitals, 86 equips d'atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental.
A Badalona, a poc els familiars de les víctimes de l'incendi de Sant Roc, que va causar la mort a 3 persones i diverses més ferides, intenten recuperar la normalitat. Més enllà de poder ser reallotjats definitivament, esperen que el que ha passat serveixi per actuar en aquest barri. Senten que els veïns de Sant Roc han estat oblidats per les administracions durant anys. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
Bona tarda. Uns dies, diu la Irene, que van desbordar tots els veïns del barri, sobretot els del bloc afectat. Ara espera que el que ha passat a Sant Roc serveixi perquè els polítics resolguin el tema de la precarietat d'un barri i assegurar que ha estat oblidat per les administracions.
La meva esperança és que sí, o sigui, que n'hi hagi un canvi ara, perquè penso que el moment de plantejar-se canvis i de treballar en aquest sentit, que el barri no torni a passar coses d'aquestes, és ara. Si no l'aprofiten ara i només queden campanya política, seria una decepció general.
Irene, que ha explicat que la seva àvia vivia al barri de Sant Roc des de fa més de 50 anys, diu que encara els queda resoldre molts tràmits fins a poder arribar a una relativa normalitat.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant al Montsià, i és que la grossa de Cap d'Any està portant molts mals de caps a alguns veïns de Santa Bàrbara, que van adquirir el número 16.664. Resulta que el bitllet li correspon un reintegrament de 10 euros, però ara els Mossos d'Esquadra investiguen si la partida d'aquest número ha estat robada o falsificada. La Plana Ràdio, Tere Giner.
La notícia es va conèixer per les xarxes socials i l'hem pogut confirmar a través dels Mossos d'Esquadra, que ja ens han explicat que estan investigant el cas. Segons explicava Laia G. al seu perfil del Facebook, en anar a cobrar el número 16.664 que va adquirir a un veí del poble i del qual se li havien de retornar els diners, li van comunicar que era fals.
I a l'hora d'anar-los a comprovar, a veure si m'havia tocat, un me van dir que era fals, clar. I jo dic, bueno... I el noi de la gasolinera, que va ser on vaig anar, me va dir, diu parla, diu, a la persona que t'ha venut, diu, perquè, diu, estos són falsos, diu, no ni que estiguen donats d'alta, per exemple, el que sigui, diu, és que això és fals.
L'afectada explica que el noi veí del municipi li va oferir a la seva cafeteria i que hi ha d'altra gent de la localitat que també va adquirir-ne. Segons explicaven els Mossos d'Esquadra, hi ha veïns que han presentat denúncia, tot i que en el cas de Laia, ella l'hauria cobrat. El cas s'ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra, qui estan investigant la procedència il·lícita dels mateixos.
L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet organitza un cos de vigilants nocturns, com els que antigament eren coneguts com els serenos. L'objectiu és generar entorns de confiança i seguretat entre el veïnat del municipi. Els agents patrullaran des de les 11 de la nit fins a les 7 del matí. Ràdio Ciutat de Badalona, Montse López, bona tarda.
Bona tarda. El mes de febrer, Grame Impuls formarà 18 persones majors de 45 anys en situació d'atur de llarga durada que s'incorporaran a la feina al març, organitzades en 16 persones en parelles mixtes que recorreran tots els districtes de la ciutat i dos d'encarregats. Treballaran tot l'any menys el 18 d'octubre, patró del Sereno, i Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma, ha estat l'encarregada d'explicar les seves tasques. Escoltem-la.
Són agents de barri. Són persones que, igual que durant el dia treballen els agents cívics, fent les tasques pròpies de bon funcionament de la ciutat en horari de dia, doncs aquests agents de barris, aquestes persones cuidadores dels nostres entorns, seran els que treballaran a l'entorn de nit.
Segons l'Ajuntament, l'augment de la percepció d'inseguretat per part de la ciutadania a causa de la magnificació que es fa dels fets a les xarxes socials fa necessària la figura de persones que facin de mediadors i cuidadors del bon funcionament de la ciutat. En cap cas, ha explicat Núria Parlon, aquests serenos faran de policies, però sí col·laboraran amb els serveis públics. Quan detectin incidències, avisaran a Mossos, policia local, serveis d'emergències mèdics, empreses de prestació de serveis, bombers o comerços.
Joventuts Musicals de Sabadell presenta la nova temporada de música de cambra. En total seran 5 concerts amb noms de primera fila que combina intèrprets joves i experimentats. La temporada comença aquest mes de gener i acabarà al juny. Ràdio Sabadell, Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Joventuts Musicals presenten 5 concerts més aquesta temporada de cambra. Entre gener i el juny, l'entitat sabadellenca ha programat al Teatre Principal recitals amb noms destacats com Albert Guinovar, el Lúdic Trio o el violoncel·lista Arnau Tomàs. Joana Soler és la presidenta de Joventuts Musicals.
Ens n'hem anat potser una miqueta més enllà, que no fos el món tan romàntic com potser hem estat presentant fins ara. Llavors, doncs, aquesta vegada ens hem introduït o entrant més a dintre de la música més antiga,
El cicle de cambra sabadellenc s'inicia aquest divendres al vespre amb el grup Mos Azimans, que portarà a escena una revisió del trobador francès Bernat de Ventendorm.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Girona busca els quarts de final de la Copa del Rei.
Els blanc i vermell jugaran avui la tornada dels vuitens al Wanda Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid amb l'empat a un de del partit d'anada. El partit començarà d'aquí a uns minuts a 7:45 del vespre. També el Girona, recordem que el club acaba de tancar la incorporació de Raúl García fins a final de temporada. El lateral esquerre arriba lliure després d'haver rescindit el contracte amb el Leganés.
El davanter català Enric Gallego reforçarà l'Osca i debutarà a primera amb 32 anys.
El barceloní màxim golejador a segona amb l'Extremadura ha de servir com a revulsiu per l'equip aragonès que busca salvar la categoria. Gallego signa amb l'Osca per 3 temporades i mitja fins al 2022. El davanter, recordem, va marxar al Mandralejo procedent del Cornellà, on va jugar en 2 etapes.
Nani Roma té a tocar el podi del Rally Dakar.
El pilot de Folgueroles es pot beneficiar de l'abandonament del francès Stephen Pater Hansel en la novena etapa de la prova, la penúltima de la competició. Nani Roma és segon a la general per darrere del catarià Alatia.
També al Dakar, Oriol Mena es col·loca novè en la categoria de motos.
El pilot de Canyamars, al Maresme, se situa a 1:52:20 del líder australià Toby Price. Laia Sanz també podria acabar entre els 10 millors. La de Corbera de Llobregat és 11a a la classificació.
I en handbol, aquesta nit s'enfronten l'handbol Sant Cugat i el Sant Esteve Sesrovires.
A partir de 9:45 de la nit és un partit corresponent a la 15a jornada del grup D de la primera estatal masculina.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mir, el control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jordi, quina mala cara que fas?
El veí del costat posa la música molt alta.
Ja hi has parlat?
Sí, però ell diu que no n'hi ha per tant.
I si proves la mediació?
No sé què és.
Jo un cop la vaig demanar al meu ajuntament i em va anar molt bé. Un professional ens va ajudar a trobar-hi la solució.
I jo puc demanar-ho?
I tant! La Diputació de Barcelona dona suport als ajuntaments per posar la mediació a l'abast de tothom. Ah, i és un servei gratuït. Entra a diva.cat/mediació.
diva.cat/mediació. Ara me n'informo.
Diputació de Barcelona. Diàleg per a la convivència.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Fes-te repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Es lamentava així Víctor Català o Caterina Albert, ara en fa 100 anys. L'endevinalla de la quincalla us proposa recuperar-les. Avui parlarem de la mesura en tot.
Ni tot pel jo, ni tot pel tu. La meitat per a cada u.
Repartir-se les coses és de bona gent, o sigui que aplicar-s'hi.
El cor sense el fre del seny mai no se sap quin vent l'empeny.
Cal que els sentiments no ens ennuvolin el pensament per ser justos.
Del lluc de n'estruc no se'n treu ni suc ni bruc.
Del que veu un cec no en pots fer mesura per a res.
Un xic tossut sobre el camí, un molt tossut va a mala fi.
La tossuderia pot ser virtut, però també defecte. La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'Endevinalla de la Quincalla, amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa a Girona la manifestació d'alcaldes convocada per l'AMI en protesta pels 16 detinguts avui en un operatiu policial que investiga l'ocupació de les vies de l'AVE durant l'aniversari de l'1 d'octubre. Montse Manent.
La concentració és en suport als batlles de la CUP de Verges i Salrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, detinguts en l'operatiu. Els dos han titllat les detencions de persecució política.
I de cop i volta, a les fosques m'he trobat a dues persones doncs, que directament me venien a detenir. I, bueno, que m'he espantat molt i llavors he demanat que em deixessin apagar el cotxe, que em deixessin avisar la meva família, no em deixaven.
És una persecució independentment de si, en el seu cas, doncs que no hi era o jo qui podia haver estat, doncs això és una persecució política contra l'independentisme.
La instrucció del cas Borea s'amplia de 6 a 8 mesos per investigar la suposada corrupció urbanística a la Diputació de Lleida.
El jutjat número 1 de Lleida qualifica la causa de complexa i la divideix en 6 parts.
UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
El jutjat d'instrucció 1 de Lleida investiga si la Diputació dissenyava concursos a mida per adjudicar obres a dit a canvi de comissions i si responsables de l'ens provincial van fer ús d'informació privilegiada per avantatjar empreses lleidatanes. Concretament, s'investiga si des de l'ENS s'informava prèviament dels concursos públics a algunes empreses de Lleida i si es dissenyaven criteris tècnics a mida perquè aquestes resultessin guanyadores.
La Generalitat prohibirà la construcció de noves urbanitzacions a 500 metres del litoral de la Costa Brava durant un any.
La Comissió d'Urbanisme de Girona aprovarà demà la moratòria urbanística en una sessió extraordinària.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
La Comissió d'Urbanisme de Girona aprovarà demà en reunió extraordinària suspendre les llicències d'obres que s'estan tramitant a la Costa Brava i aplicar una moratòria urbanística d'un any a la franja costanera entre Portbou i Blanes. Aquest gest és l'avançada del pla director urbanístic que permetrà paralitzar les promocions urbanístiques que estan sorgint darrerament i blindar el patrimoni costaner de 22 municipis.
Metges de Catalunya convoca vaga als centres de la xarxa concertada des del 18 al 22 de febrer.
Asseguren que CatSalut i les patronals es neguen a negociar millores assistencials, laborals i retributives. Ho ha explicat el president del sector d'hospitals concertats, Xavier Lleonart.
Per sobre de tot són professionals. I entendríem que en la situació actual de grip en fase epidèmica, convocar una aturada per d'aquí una setmana seria una mesura que va totalment en contra amb el nostre tarannà.
Joventuts Musicals de Sabadell presenta la nova temporada de música de cambra.
En total seran 5 concerts amb noms de primera fila que combina joves i experimentats intèrprets.
Ràdio Sabadell, Aleix Graell.
Recitals amb noms destacats com Albert Guinovar, el Lúdic Trio o el violoncel·lista Arnau Tomàs. Joana Soler és la presidenta de Joventuts Musicals.
Ens n'hem anat potser una miqueta més enllà que no fos el món tan romàntic com potser hem estat presentant fins ara. Llavors, doncs, aquesta vegada ens hem introduït o entrant més a dintre de la música més antiga.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per l'estat de la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ha millorat molt ràpidament el trànsit en general en aquesta xarxa viària. El més important és l'incendi d'un camió que s'ha produït a l'autopista AP7. La via, ens indiquen, la tenim tallada al trànsit a la zona de Vilafranca del Penedès i en sentit nord, en sentit Barcelona-Girona. Per tant, tall de via, com us dèiem, autopista AP7, zona de Vilafranca del Penedès, amb una cua important de quilòmetre, quilòmetre i mig en sentit nord. A banda d'aquesta incidència, la resta de la xarxa viària, com us dèiem, ja ha millorat molt la circulació. Queda bàsicament lentitud, aturades puntuals a la B24, a Cervelló, en direcció sud, per enllaçar amb l'N340, o també a l'AP7, al tram de Barberà, i en sentit sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger Serra. Connectem ara amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer el temps que ens espera les properes hores. Abel Flores, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores el temps encara majoritàriament tranquil, però amb estats baixos que no acabaran de desaparèixer del sector de la plana de Lleida, aquí amb una temperatura màxima que queda realment curta, i també a punts de litoral veurem alguns estrats baixos amb aquest ambient més gris, doncs, en aquest sector. La resta, cel més serè i temperatura màxima que ha quedat una miqueta més baixa, que no pas la que teníem ahir. De cara a aquest proper dijous esperem que s'acosti un sistema frontal. Ens llevarem amb pocs núvols, amb núvols baixos, bancs de boira, boirina en zones de l'interior que s'anien reduint al llarg del matí, però també amb l'arribada de núvols alts i prims. Un front que primer ens portarà un augment de nuvolositat per l'oest i després a la tarda també a la resta del territori. Esperem precipitació al vessant nord del Pirineu, especialment a partir de mig matí, cota de neu que baixarà fins als 800 metres al llarg de la tarda. A la resta del Pirineu durant el matí i migdia pot haver-hi també algun ruixadet i especialment a partir de migdia també esperem alguns ruixats a la zona del sector central del litoral i del prelitoral. A la resta del territori, durant les hores centrals de la jornada, podria caure alguna pluja feble i dispersa. Esperem que demà, amb aquests núvols més abundants i l'arribada d'aquest front, la temperatura màxima quedi sensiblement més curta i es reforci el mestral i la tramuntana als dos extrems del territori. És tot de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
A aquesta hora, els alcaldes gironins es concentren a la plaça 1 d'Octubre en suport als detinguts avui per la Policia Nacional en el marc d'un operatiu propi que no respon a cap ordre judicial. S'han detingut fins ara 16 persones, entre elles els alcaldes de Verges i Celrà, Ignasi Sabater i Dani Cornellà, i el fotoperiodista de la Directa i el Nacional, Carles Palacio, i també un nebot del president Quim Torra. Se'ls investiga per l'ocupació de vies de l'AVE durant l'aniversari de l'1 d'octubre. Anem, doncs, cap a Girona per saber l'última hora. Televisió de Girona, Dani Vilà, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs mira l'acte aquí amb els alcaldes que està a punt de començar, que ara no ha començat, però des de fa poca estona sí que hem començat a veure vares d'alcaldes. Qui ha arribat fa res, fa just uns segons, i de fet encara està atenent una part de la premsa, és el president del Parlament, Roger Torrent. El que ha explicat, el que està explicant en aquest moment, és que els catalans, malgrat que hi hagi aquestes detencions com hi ha hagut avui, no resignaran mai a renunciar al seu dret a l'autodeterminació. És una de les coses que ha dit Roger Torrent a l'arribada aquí, un dels que serà present aquí en aquesta trobada aquí a la plaça 1 d'octubre. Està previst que hi hagi diversos parlaments, entre ells doncs, que parli el president de l'AMI, Joan Maria Cervera, així mateix com l'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, entre d'altres. I després d'aquesta manifestació, una altra manifestació convocada en aquest cas just aquí al costat de la plaça 1 d'octubre, pels que coneguin Girona, és davant de la subdelegació del govern de l'Estat, on a les 8 d'aquesta tarda doncs, està prevista una nova mobilització per protestar per les detencions, aquestes 16 detencions que hi ha hagut durant el dia d'avui aquí a la ciutat de Girona i algunes fora d'aquesta ciutat a comarques gironines.
Gràcies, Dani Vilà, per aquesta darrera hora des de Televisió de Girona. I dir també que aquesta mateixa tarda hi ha hagut concentracions també a Verges en suport a l'alcalde Ignasi Sabater, que ha fet una crida a la mobilitzament.
Més d'un centenar de veïns s'han concentrat a la plaça de la Vila per donar suport a l'alcalde. Sabater ha agraït l'escalf i ha aprofitat per fer una crida a la mobilització permanent coincidint amb l'arribada del judici del procés.
Aquells alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores que tinguin previst presentar-se a unes altres eleccions municipals el proper de maig, doncs que també s'ho repensin perquè mireu el que us pot passar. Doncs nosaltres crec que en tot plegat ens hem de moure amb determinació, sobretot ens hem d'organitzar, ens hem de cuidar molt i penso que aquests dies que venen, des del primer dia del judici, El que hem de fer és alçar-nos, sortir al carrer amb determinació i una mobilització permanent.
Aquest migdia ha estat posat en llibertat juntament amb l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà. Tots dos han acusat la Policia Nacional de voler intimidar els batlles i regidors de cara a les properes eleccions municipals. L'alcalde de Celrà ha titllat l'operatiu policial de persecució política.
Aquí no es tracta de si som o no hi som, sinó que és una persecució independentment de si, en el seu cas, doncs que no hi era o jo qui podia haver estat, doncs això és una persecució política contra l'independentisme i per intentar escarmentar-nos, i evidentment no ho aconseguiran.
Doncs les detencions han aixecat tota mena de reaccions polítiques, entre elles el propi govern de la Generalitat, que ha demanat explicacions a l'executiu de Pedro Sánchez per aquestes detencions dels alcaldes de Verges i Celrà. Esquerra i Podem han demanat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al Congrés dels Diputats. I, mentrestant, també ha quedat trastocada l'activitat al Parlament de Catalunya. Els diputats independentistes han abandonat les comissions previstes per avui com a mesura de protesta. Joan Catà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El vicepresident de la Generalitat, que està de president en funcions, Pere Aragonès, ha qualificat les detencions de desproporcionades i ha demanat explicacions a la delegada del govern a Catalunya, Teresa Cunillera.
Aquestes detencions són injustificades, desproporcionades, i evidentment el que exigim és la immediata posada en llibertat.
Al Parlament, els diputats de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP han abandonat les comissions que tampoc no s'han celebrat a la tarda per expressar el seu rebuig a les detencions. La diputada de la CUP, Maria Sirvent, s'ha expressat així.
Avui el senyor Sánchez, el senyor Marlaska i la senyora Cunillera han enviat a encaputxats a detenir activistes, a detenir lluitadores i a detenir aquelles que lluiten per un món més just i un món millor.
El PP i Ciutadans han criticat l'actitud dels diputats independentistes. El diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ho ha interpretat d'aquesta manera.
Hoy había que volver al trabajo como diputados, pero hay algunos que no quieren trabajar. Hay algunos que son unos vagos. Hay algunos que quieren cobrar, pero no quieren venir a trabajar.
Esquerra Republicana i els Comuns han registrat al Congrés dels Diputats la petició de compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
I encara dos apunts al voltant dels fets de l'1 d'octubre. El jutjat penal número 7 de Barcelona ha condemnat el regidor de Guanyem Badalona, José Téllez, a pagar una multa de més de 4.000 euros pel delicte de desobediència. El veredicte, però, no contempla la inhabilitació. Per tant, Téllez podrà presentar-se a les properes eleccions municipals.
El jutge condemna el regidor de Guanyem Badalona, José Téllez, a pagar 4.300 euros de multa per haver retornat a membres de l'ANC uns cartells sobre el referèndum de l'1 d'octubre que havien estat requisats per la Guàrdia Urbana. Els fets van passar el 25 de setembre del 2017 en plena campanya del referèndum. La sentència encara no és ferma i totes dues parts poden demanar recurs a l'audiència provincial. La fiscalia demanava per Téllez 6 mesos de presó i d'inhabilitació, una petició que el jutge no ha contemplat.
Mentrestant, el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha remès als jutjats de Granollers, Gavà i Vilanova i la Geltrú les causes contra Adrià Carrasco i Tamara Carrasco per desordres públics la primavera passada.
Després que l'Audiència Nacional desestimés els càrrecs per terrorisme i s'inhibís en favor dels jutjats de grans ordinaris, el jutjat d'instrucció 24 es va fer càrrec del cas, però la Fiscalia va instar a remetre cada fet suposadament delictiu al partit judicial corresponent, cosa que la magistrada ha acordat ara. Així, per a Adrià Carrasco, que actualment es troba exiliat a Bèlgica, es remet al jutjat de Granollers. I per la Tamara, que té com a mesures cautelars no sortir de Viladecans, el cas passa a mans del jutjat de Gavà.
Per cert, que els imputats asseguren haver-se assabentat del canvi dels jutjats per la premsa. Així ho ha assegurat la mateixa Tamara Carrasco des del seu perfil de Twitter.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
A Lleida, la jutgessa que porta la instrucció del cap que investiga la suposada corrupció urbanística, la Diputació, ha decidit ampliar de 6 a 8 mesos el procés. Recordem que el cas esquitxa directament l'expresident Joan Renyer per suposada corrupció i enriquiment personal. El jutjat número 1 de Lleida qualifica ara la causa de complexa i la divideix en 6 parts. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
El jutjat d'instrucció 1 de Lleida investiga si la Diputació dissenyava concursos a mida per adjudicar obres a dit a canvi de comissions i si responsables de l'ens provincial van fer ús d'informació privilegiada per avantatjar empreses lleidatanes. Concretament, s'investiga si des de l'ens s'informava prèviament dels concursos públics a algunes empreses de Lleida i si es dissenyaven criteris tècnics a mida perquè aquestes resultessin guanyadores. El cas Boreas compta amb un sumari de 15 toms i més de 4.000 fons. La investigació policial es va allargar 3 anys i va acabar amb la detenció de l'expresident de la Diputació de Lleida, Joan Renyer, i 23 persones més el dia 2 d'octubre de 2018. El jutjat investiga si Renyer podria haver cobrat comissions de fins a 200.000 euros per al seu lucre personal. Segons la investigació, l'expresident de la Diputació va passar períodes llargs sense usar targetes de crèdit i pagar sempre en efectiu.
I a Tarragona, l'alcalde de Torredembarra acusa el govern espanyol de no complir amb el compromís de licitar les obres de desdoblament de la Nacional 340 abans de l'estiu. La proposta de pressupostos presentada dilluns només contempla una partida de 100.000 euros per a aquest projecte, però les obres estan valorades en 59 milions. Ona la Torre, Josep Sánchez.
Segons apunta Eduard Rovira, aquest fet suposa un nou incompliment del govern central pel que fa a infraestructures. Tem que aquest endarreriment del desdoblament de la carretera nacional suposarà també un retard a l'hora de solucionar l'enllaç entre l'autovia A7 i l'autopista AP7, que considera que és l'actuació més necessària per descongestionar la Nacional 340.
Una vegada més, que Madrid té les seves comèdies en tema infraestructures i aquesta infraestructura que és tan necessària perquè hi hagi un accés directe de la carretera N340 a l'autopista en direcció a Barcelona, si endarrereixen la construcció del desdoblament, doncs endarreriran aquest fet.
L'alcalde també ha anunciat que traslladaran el seu malestar als representants tarragonins d'Esquerra Republicana a Madrid, el diputat Jordi Salvador i la senadora Laura Castel, per tal que preguntin al govern espanyol quina intenció tenen pel que fa al desdoblament de l'N340.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La Generalitat prohibirà la construcció de noves urbanitzacions a 500 metres del litoral de la Costa Brava durant un any. La Comissió d'Urbanisme de Girona aprovarà demà la moratòria urbanística en una sessió extraordinària. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. La Comissió d'Urbanisme de Girona aprovarà demà en reunió extraordinària suspendre les llicències d'obres que s'estan tramitant a la Costa Brava i aplicar una moratòria urbanística d'un any a la franja costanera entre Portbou i Blanes. Aquest gest és l'avantsala del pla director urbanístic que permetrà paralitzar les promocions urbanístiques que estan sorgint darrerament i blindar el patrimoni costaner de 22 municipis, on, segons la legislació actual, s'hi podrien construir fins a 30.000 habitatges nous entre les més de 4.000 hectàrees repartides en 142 sectors que actualment són urbanitzables. La Generalitat, això sí, ja va advertir el passat mes de novembre que no podrà actuar sobre aquelles promocions que ja disposin de llicència d'obres o de construcció i que no totes les que hi ha pendents de desplegar es podran aturar perquè n'hi ha que tenen drets adquirits.
Metges de Catalunya convoca vaga als centres de la xarxa concertada des del 18 al 22 de febrer. Asseguren que CatSalut i les patronals es neguen a negociar millores assistencials, laborals i retributives. L'aturada afectaria 10.000 metges i el 80% dels llits de tots els centres de Catalunya. Els facultatius lamenten el perjudici que puguin ocasionar la població i per això l'han convocada quan es calcula que la grip haurà remès. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Dos mesos després de l'última vaga, Metges de Catalunya assegura que ni les seves patronals ni la Generalitat tenen cap voluntat de negociar millores i que els han menystingut. Entre les demandes hi ha la de dedicar un terç de la jornada per formar-se, establir un límit de visites i un temps mínim per a cadascuna. El president del sector d'hospitals concertats, Xavier Lleonart, ha explicat que la vaga l'han convocada a un mes vista per donar temps al CatSalut a negociar i perquè calculen que la grip anirà de baixa.
Per sobre de tot són professionals i entendríem que en la situació actual de grip en fase epidèmica convocar una aturada per d'aquí una setmana seria una mesura que va totalment en contra amb el nostre tarannà. No volem perjudicar la població més que allò que sigui estrictament imprescindible. Per nosaltres la població no són hostatges, la població volem que ens entengui i volem que ens doni suport.
La vaga afectaria 10.000 metges de 53 hospitals, 86 equips d'atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental.
A Badalona, a poc els familiars de les víctimes de l'incendi de Sant Roc, que va causar la mort de 3 persones i diverses més ferides, intenten recuperar la normalitat. Més enllà de poder ser reallotjats, definitivament esperen que el que ha passat serveixi per actuar en aquest barri. Senten que els veïns de Sant Roc han estat oblidats per les administracions durant anys. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
Bona tarda. Uns dies, diu la Irene, que van desbordar tots els veïns del barri, sobretot els del bloc afectat. Ara espera que el que ha passat a Sant Roc serveixi perquè els polítics resolguin el tema de la precarietat d'un barri i assegurar que ha estat oblidat per les administracions.
La meva esperança és de que sí, o sigui, que n'hi hagi un canvi ara, perquè penso que el moment de plantejar-se canvis i de treballar en aquest sentit, perquè el barri no torni a passar coses d'aquestes, és ara. Si no l'aprofiten ara i només queden campanya política, seria una decepció general.
Irene, que ha explicat que la seva àvia vivia al barri de Sant Roc des de fa més de 50 anys, diu que encara els queda resoldre molts tràmits fins a poder arribar a una relativa normalitat.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Santa Coloma de Gramenet, on l'Ajuntament organitza un cos de vigilants nocturns com els que antigament eren coneguts com els serenos. L'objectiu és generar entorns de confiança i seguretat entre el veïnat del municipi. Els agents patrullaran des de les 11 de la nit fins a les 7 del matí. Ràdio Ciutat de Badalona, Montse López, bona tarda.
Bona tarda. El mes de febrer, Grama Impuls formarà 18 persones majors de 45 anys en situació d'atur de llarga durada que s'incorporaran a la feina al març, organitzades en 16 persones en parelles mixtes que recorreran tots els districtes de la ciutat i 2 d'encarregats. Treballaran tot l'any, menys el 18 d'octubre, patró del Sereno, i Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma, ha estat l'encarregada d'explicar les seves tasques. Escoltem-la.
Són agents de barri. Són persones que, igual que durant el dia, treballen els agents cívics, fent les tasques pròpies de bon funcionament de la ciutat en horari de dia, doncs aquests agents de barris, aquestes persones cuidadores dels nostres entorns, seran els que treballaran a l'entorn de nit.
Segons l'Ajuntament, l'augment de la percepció d'inseguretat per part de la ciutadania a causa de la magnificació que es fa dels fets a les xarxes socials fa necessària la figura de persones que facin de mediadors i cuidadors del bon funcionament de la ciutat. En cap cas, ha explicat Núria Parlon, aquests serenos faran de policies, però sí col·laboraran amb els serveis públics. Quan detectin incidències, avisaran a Mossos, policia local, serveis d'emergències, mèdics, empreses de prestació de serveis, bombers o comerços.
El Consell Comarcal del Ripollès organitzarà un concurs per escollir el lema d'una campanya contra la violència de gènere. L'objectiu és implicar els joves en la promoció i la conscienciació d'aquesta lluita en motiu del dia 8 de març. Ràdio Ripoll, Laura Segú, bona tarda.
Bona tarda. L'eslògan guanyador serà el lema de tots els actes organitzats al Ripollès en motiu de la commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. També estarà a disposició de tots els ajuntaments i entitats de la comarca que el vulguin fer servir. Al concurs hi podran participar els estudiants de quart d'ESO i de batxillerat escolaritzats en centres del Ripollès. De fet, els centres treballaran aquesta temàtica de manera que el concurs esdevindrà un desenllaç de la feina feta a les aules. El termini per fer arribar les propostes es clourà el proper 28 de març. El veredicte el decidirà un jurat format per persones de la comarca especialitzades en el camp de la salut, la dona i la comunicació. S'anunciarà el 24 d'abril en el marc de la gala literària del Ripollès dels Premis Literaris Infantils i Juvenils Joan Triadú. La persona guanyadora aconseguirà una entrada pel Festival Clownia 2019 de Sant Joan de les Abadeses.
En cultura, Joventuts Musicals de Sabadell presenta la nova temporada de música de cambra. En total seran 5 concerts amb noms de primera fila que combina intèrprets joves i experimentats. La temporada comença aquest mes de gener i acabarà al juny. Ràdio Sabadell, Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Joventuts Musicals presenten 5 concerts més aquesta temporada de cambra. Entre gener i el juny, l'entitat sabadellenca ha programat al Teatre Principal recitals amb noms destacats com Albert Guinovar, el Lúdic Trio o el violoncel·lista Arnau Tomàs. Joana Soler és la presidenta de Joventuts Musicals.
Ens n'hem anat potser una miqueta més enllà que no fos el món tan romàntic com potser hem estat presentant fins ara. Llavors, doncs, aquesta vegada ens hem introduït més a dintre de la música més antiga.
El cicle de cambra s'inicia aquest divendres al vespre amb el grup Mos Azimans, que portarà a escena una revisió del trobador francès Bernat de Ventendorm.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Girona busca els quarts de final de la Copa del Rei.
Els blanc i vermells estan jugant des de 8:45 la tornada dels vuitens al Wanda Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid amb l'empat a 1 del partit d'anada. Ara mateix el resultat és de 1-0, perd el Girona en un partit que l'Atlètic de Madrid està dominant amb facilitat. També el Girona, recordem que el club acaba de tancar la incorporació de Raúl García fins a final de temporada. El lateral esquerre arriba lliure després d'haver rescindit el contracte amb el Leganés.
El davanter català Enric Gallego reforçarà l'Osca i debutarà primera amb 32 anys.
El barceloní màxim golejador a segona amb l'Extremadura ha de servir com a revulsiu per l'equip aragonès que busca salvar la categoria. Gallego signa amb l'Osca per 3 temporades i mitja fins al 2022. El davanter, recordem, va marxar a l'Almendralejo procedent del Cornellà, on va jugar en 2 etapes.
Nani Roma té a tocar el podi del Rally Dakar.
El pilot de Folgueroles es pot beneficiar de l'abandonament del francès Stefan Peter Hansel en la 9a etapa de la prova, la penúltima de la competició. Nani Roma és segon a la general per darrere del qatarià Ala Tia.
També al Dakar, Oriol Mena es col·loca 9è en la categoria de motos.
El pilot de Canyamars, al Maresme, se situa a 1:52:20 del líder, l'australià Toby Price. Laia Sanz també podria acabar entre les 10 millors. La de Corbera de Llobregat és 11a a la classificació.
I en handbol, aquesta nit s'enfronten l'handbol Sant Cugat i el Sant Esteve Sesrovires.
A partir de 9:45 de la nit és un partit corresponent a la 15a jornada del grup D de la primera estatal masculina. Els Sant Cugatencs són 11ens a 2 punts del descens, mentre que els visitants ocupen la 6a posició. Aquest maig tancarà la primera volta de campionat. Escoltem Xavi Vilella, tècnic de l'handbol Sant Cugat.
És un equip molt complet, que té jugadors de molta qualitat i l'afrontem amb això, que venen a casa i, com tu dius, hem de passar pàgina del partit de Bona Nova, que sí que va ser l'any passat, però bueno, encara el tenim fresc i volíem tornar a competir per, bueno, per treure'ns l'espina d'aquella jornada, no?
Tornant al futbol, Quico Ramírez ja exerceix com a nou entrenador del Centre d'Esports Sabadell.
Hores després de destituir Toni Saligrat, el club va tancar un acord amb Quico Ramírez perquè es faci càrrec del primer equip fins a final de temporada. L'entrenador arriba a Sabadell després de dirigir el curs passat al Wisla Cracòvia polonès. Anteriorment també havia dirigit equips com el Nàstic, el Castelló, l'Hospitalet i la Pobla de Mafumet. L'acompanya el seu tècnic assistent Gonzalo Feio.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per la vostra atenció. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
La gestió dels boscos no és un desastre ecològic, és fonamental per protegir-nos dels incendis.
Netejar al voltant de les urbanitzacions és fonamental per la teva seguretat.
Una distracció et pot fer responsable d'un incendi forestal.
Conreus i pastures són fonamentals per trencar la continuïtat del bosc i poder aturar els incendis forestals.
Els incendis s'apaguen durant tot l'any. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa. El POU.
L'Agència Espacial Europea ha fet pública la segona versió del catàleg de la missió Gaia, que conté 1.700 milions d'estrelles. Un dels equips que col·labora en aquesta missió és de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona. I avui tenim amb nosaltres una de les seves investigadores, la Carme Jordi. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, gràcies per invitar-me.
1.700 milions d'estrelles. Fins ara les havíem pogut veure?
No n'havíem vist tantes, clar. Hem de pensar que quan mirem des de la Terra, l'atmosfera una mica ens desenfoca el que estem observant del cel. I, en canvi, quan sortim fora de l'atmosfera, com és el cas del teu o el nostre, doncs podem més nitidesa a les estrelles i, per tant, en veiem més. No? En veiem més. També els nostres telescopis dins de Gaia doncs són grans en el sentit de que podem recollir molta llum i, per tant, podem veure objectes febles.
Entenc que no sabem el mateix d'aquestes 1.700 milions d'estrelles. N'hi haurà que en sabem coses més, n'hi haurà que en sabem més i n'hi haurà que en sabem menys.
Correcte. Bàsicament tenim 1.700 milions d'estrelles catalogades. De fet, en tenim, n'hem observat més de 2.000 milions. El que passa és que les hem observades algunes poques vegades i la precisió no és prou bona i no les hem introduïdes en l'arxiu que hem publicat. I de l'arxiu que hem publicat, aquestes 1.700, d'aquests 1.700 milions, doncs n'hi ha 1.300 milions, dels quals tenim, perquè hem observat suficients vegades, dels quals hem pogut deduir els moviments, les paral·laxis que estan relacionades amb les distàncies i els colors. I pels altres 300 milions, doncs no tenim prou observacions i només hem pogut publicar ara la posició i la brillantor, però res més.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.